Són les 8 del supermatí. Bon dia des de Pals.
Supermatí. Ràdio Capital de l'Empordà. Dani Cortés.
Avui comencen a treballar els nous consellers de la Generalitat i des d'aquí els volem desitjar sort i encerts perquè, com ja es diu, la seva sort i els seus encerts seran la sort i els encerts de tot el, poble de Catalunya i també del Baix Empordà. De fet, durant aquests 7 mesos que ha durat l'aplicació de l'article 155, la Generalitat com a administració no s'ha aturat, com per exemple demostra el fet que s'hagi anunciat que a la tardor començarà les obres de l'estació d'autobusos de la Bisbal, o, com us explicarem avui, s'hagi adjudicat les obres per restaurar l'antic abocador de Vacamorta. Això són exemples. Però sí que les conselleries necessiten uns lideratges forts que puguin fer d'interlocutors entre l'administració catalana i l'administració local, també els consells comarcals o les diputacions, i esperem que aquests nous consellers facin servir aquest lideratge i aquesta capacitat d'interlocució de manera correcta, i aquí estarem per explicar-ho, per criticar el que no es faci bé i per aplaudir el que es faci bé. Són les 8 i gairebé 2 minuts, això és el Supermatí, transmet Ràdio Capital de l'Empordà en connexió amb Extra FM, Costa Brava i Ràdio Bisbal. De seguida repassem els titulars del dia al Baix Empordà. Abans, temps pel temps. Martí Seguer, bon dia.
Bon dia, Dani. Comença la setmana amb cel ennuvolat i possibilitat de precipitacions puntuals a qualsevol hora. Les temperatures moren entre els 11 i els 24 graus. I els propers dies seguim amb temps variable i canviant, amb força nuvolades i possibilitats de ruixats, sobretot a la tarda.
Toni Selles, bon dia.
Bon dia a tothom.
Sílvia Pedret, bon dia.
Hola, què tal? Molt bon dia.
Aquests són els titulars d'avui al Baix Empordà.
L'Agència de Residus de Catalunya adjudica per uns 100.000 euros el projecte de buidatge de l'abocador de Vacamorta a Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura. S'hauran de retirar 2,3 milions de tones que s'havien acumulat a l'abocador tancat des del 2014.
Protesta massiva a Verges per reclamar un nou institut escola. Centenars de manifestants han sortit al carrer per demanar la construcció de l'edifici. Denuncien que l'escola d'infantil i primària està molt deteriorada i que l'ESO es fa amb barracons.
Els operadors privats i el Club Vela Calella mantindran la gestió de les boies de fondeig de les platges del Canadell i del Portbó. L'Ajuntament de Palafrugell ha resolt que l'empresa balear guanyadora del concurs no ofereix la solvència tècnica necessària.
La policia deté un fugitiu italià a Platja d'Aro mentre comprava gambes en una peixateria. Ricardo Romano duia 8 anys amagat a Platja d'Aro. Durant aquest temps hi ha hagut una euroordre activa contra ell per narcotràfic.
Jutgen un home per uns incidents de fa 2 anys en un bar de Sant Feliu de Guíxols. L'acusen de colpejar l'amo de l'establiment i deixar-lo sense visió en un ull. S'enfronta a una possible pena de 8 anys de presó.
Un conveni entre Santa Cristina d'Aro i Sant Feliu de Guíxols permetrà que les flotes de taxis dels dos municipis puguin utilitzar les parades de cada poble indistintament. El govern de Santa Cristina confia que altres municipis s'hi uneixin.
Miquel Abres apadrina la campanya pels valents. La recaptació íntegra del concert que ha fet aquest cap de setmana a Palafrugell es destinarà a la creació del Pediatric Cancer Center de l'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona.
I avui al Supermatí entrevistarem l'alcalde de Calonge i Sant Antoni, Jordi Soler. Seran uns minuts. A més, com cada dilluns, anirem cap a Torroella amb la llibretera Maria Teresa Calabús. Tot això al Supermatí, que ara mateix comença. Són les 8 i 4 minuts. A aquesta hora del matí saludem en Pedro Ruiz. Pedro, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Avui comença a treballar el nou govern de la Generalitat. Un nom que us hauria de sonar ja és el d'aquest conseller que jurava el càrrec així.
Prometeu complir fidelment, d'acord amb la llei, les obligacions del càrrec que assumiu al servei de Catalunya i amb lleialtat al president de la Generalitat de Catalunya.
Sí, prometo.
És Damià Calvet, el nou conseller de Territori i Sostenibilitat. El seu departament és el que s'encarrega de la majoria d'obres que s'han de dur a terme al Baix Empordà. Per exemple, unes obres que ja s'han adjudicat i que a partir d'ara s'hauran de dur a terme. Estem parlant del buidatge de l'abocador de Vacamorta a Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura. Finalment, s'ha imposat l'oferta més econòmica, que la feia l'empresa Disseny i Sostenibilitat i que tindrà un cost aproximat de 100.000 euros. Pedro Ruiz, què més en sabem?
La proposta detalla que han elaborat com serà el procés de buidatge d'aquest dipòsit controlat i també s'han previst els efectes mediambientals associats a aquestes operacions. En conjunt es retiraran fins a 2,3 milions de tones de l'abocador, que romanien en aquest espai des del 2003, quan la Generalitat va autoritzar a l'empresa Recuperació de Pedreres a fer-ho. L'any 2011, però, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va impugnar la llicència i el 2014 el Tribunal Suprem ho va ratificar. Aleshores es va procedir al tancament de l'abocador i cap residu hi entrava. El mes de maig de 2017 es produïa un fet substancial pel cas, perquè l'aleshores conseller de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull, anunciava que la Generalitat retiraria les tones de deixalles i ho feia a Catalunya Ràdio, després que la sentència els fos desfavorable. Ara bé, advertia dels perills que se'n podien derivar.
Però la sentència ens diu el que diu i ho hem de complir. El que hem de mirar és com ho complim amb el mínim impacte possible, perquè si comencem a remenar i es comencen a generar pudors i dificultats, al final això pot ser contraproduent.
L'Ajuntament de Cruïlles, la plataforma alternativa a l'abocador de Cruïlles i el grup ecologista CEPA van unir les seves forces per reclamar que l'actuació comencés a dur-se efecte immediat, però la Generalitat no va treure a licitació el projecte fins aquest gener. Les accions de buidatge, una vegada adjudicades, es duran a terme properament.
I David Perreño, bon dia.
Bon dia.
La presa de possessió del nou govern ha tingut una derivada empordanesa.
Supermatí a Ràdio Capital.
Una de moltes és que Teresa Jordà, que ara és consellera d'Agricultura, ha renunciat a l'escó que tenia o que ocupava al Congrés dels Diputats, amb el que, per exemple, aquest divendres va votar a favor de la moció de censura contra Mariano Rajoy. Doncs ara, que és consellera, ha deixat pas al Congrés a qui anava de número 3 per Esquerra a les últimes eleccions generals, per número 3 per Esquerra, a Girona. Aquest és l'exalcalde de Torroella, Joan Maragall.
Aquesta setmana, Joan Maragall substituirà Teresa Jordà com a diputada al Congrés, després que Jordà fos nomenada consellera. Joan Maragall es va presentar com a candidat independent a la llista gironines d'Esquerra en les últimes eleccions generals. Del 2007 al 2009 va ser alcalde de Torroella amb la plataforma del PSC Unitat i Progrés Municipal, UPM, i després va ser primer tinent d'alcalde al consistori. L'any passat passaria a militar a Esquerra Republicana. Maragall és llicenciat en Història i especialitzat en Gestió Cultural. La seva tasca parlamentària a la Cambra Baixa se centrarà a les comissions d'Hisenda i Foment.
I sobre la situació política actual parlarem en uns minuts amb l'alcalde de Calonge i Sant Antoni, Jordi Soler. Ara, però, hem de parlar d'educació. Prou pedaços, això és el que reclamaven centenars de manifestants a Verges aquest cap de setmana. Reclamen que es construeixi un nou edifici per acollir l'Institut Escola. Les famílies critiquen que l'edifici d'infantil i primària està molt deteriorat. Què li passa a l'edifici, David Perreño?
Es va construir fa 50 anys pensant en una sola línia i actualment n'hi ha dues gairebé tots els grups. A més, l'ESO fa 8 anys que s'imparteixen barracons. Els manifestants han recorregut els 700 metres de distància que separen els dos edificis de l'escola, ja que està partida per la meitat per una carretera. Ho explicava a Ràdio Capital Irene Antolín, portaveu de les famílies.
Diguéssim que ja no podem ocupar més espais, els alumnes que tenim 498 alumnes. Aleshores, no hi ha més espais perquè no hi ha biblioteca, no hi ha laboratori, no hi ha aula de música, no hi ha gimnàs, perquè tots aquests espais estan ocupats per tutories. Aleshores, ara fem es fan algunes classes als passadissos, classes de suport, en el que potser un nen necessita un reforç de lectura o el que sigui, aleshores el mestre l'agafa i el porta al passadís perquè no hi ha cap altre espai.
La plataforma centra les seves reivindicacions al delegat a Girona del Departament d'Ensenyament, qui va prometre anunciar l'any vinent la data del projecte. L'Ajuntament de Verges ja ha cedit els terrenys on hauria d'haver-hi el nou centre.
I Toni, Sant Feliu de Guíxols i Santa Cristina s'han unit pel taxi. Els dos municipis ja han aprovat el conveni del servei del taxi. Les flotes de taxi dels dos pobles podran utilitzar les parades de cada municipi indistintament. Ho defineixen com una espècie de mancomunitat pel taxi i esperen que s'acabin unint més municipis de la comarca.
Amb aquest conveni es regularà la imatge i que vagin identificats exteriorment mitjançant una retolació comuna. A més, tindran les mateixes tarifes urbanes de trajectes exclusivament urbans que tinguin origen i destinació en qualsevol dels dos termes municipals. Actualment a Sant Feliu hi ha 11 llicències de taxi i a Santa Cristina 2. El conveni tindrà una durada de 4 anys, prorrogable 4 anys més.
I una notícia sorprenent. La policia ha tingut un fugitiu italià mentre comprava a una peixateria de Platja d'Aro. Concretament estava comprant gambes. El seu nom és Ricardo Romano i duia 8 anys amagat a Platja d'Aro. Durant aquests 8 anys hi ha hagut una euroordre activa contra ell per narcotràfic. La seva fugida, però, s'ha acabat aquest divendres quan ha sigut detingut mentre comprava, segons informa el Punt Avui.
L'home de 57 anys va ser detingut gràcies a un policia local que estava fora de servei i que el va identificar. Segons el Punt Avui, la dona del fugitiu que l'acompanyava va encastar el seu cotxe per intentar despistar la policia. L'estratègia de la dona no va servir perquè finalment va ser arrestat i traslladat a la comissaria dels Mossos, que són els encarregats de complir els tràmits de l'euroordre. L'home havia canviat de casa i d'aspecte diversos cops per intentar passar desapercebut a la Costa Brava.
Els operadors privats i el Club Vela Calella mantindran la gestió de les boies de fondeig en les platges del Canadell i del Portbó. L'Ajuntament de Palafrugell ha resolt que l'empresa Balear, que havia guanyat el concurs en un primer moment, no presenta la solvència tècnica que cal per dur a terme aquest servei. Ho ha explicat a Ràdio Capital l'alcalde Josep Piferrer Toni.
L'Ajuntament va adjudicar la gestió de les boies a una unió temporal d'empreses Balear anomenada Aubamar. Això va provocar preocupació perquè uns privats i el Club Vela Palafrugell havien fet tradicionalment aquestes tasques i perdien una font d'ingressos important. En realitat, l'Ajuntament no tenia cap altra opció que permetre signar el contracte amb l'empresa que fes la millor oferta econòmica. Els operadors tradicionals van presentar al·legacions a l'adjudicació, cosa que va fer que les boies no s'instal·lessin al Portbó i al Canadell seguint el calendari habitual. De fet, aquestes al·legacions no s'han resolt encara perquè quedava dur a terme un pas previ obligat per la normativa d'adjudicacions, demanar a l'empresa guanyadora del contracte que presenti un informe de solvència tècnica. Segons l'alcalde Josep Piferrer, la conclusió de l'Ajuntament és que l'empresa no té prou solvència tècnica, de manera que no pot dur a terme el servei.
I dir-li que de fet han presentat al·legacions i encara no estan resoltes. O sigui que el que sí que s'ha fet, s'ha donat als operadors, que seria a Tamariu i a Llafranc, dir-los que en aquestes dues poblacions ho tenen els mateixos, petits canvis, però tenen els mateixos operadors que ho havien tingut fins ara, i ara els serveis jurídics de la casa estan treballant per intentar contestar aquestes al·legacions i fer la concessió final aquesta mateixa setmana.
D'aquesta manera, els licitants que van quedar en segona posició al concurs seran els encarregats d'instal·lar les boies. L'alcalde calcula que ja hi seran durant la propera setmana.
I a aquesta hora del matí volem parlar amb l'alcalde de Calonge, en Jordi Soler. Calonge i Sant Antoni. Senyor Soler, bon dia.
Sí, bon dia, bon dia.
Ara, bon dia. Avui comença a treballar el nou govern de la Generalitat. No sé què li demana vostè al nou govern.
Bueno, el primer que li hem de demanar és que abordi amb la transitorietat, però també amb l'eficàcia necessària i l'eficiència necessària el retornar a la situació abans de l'entrada en vigor de l'article 155 de la Constitució. Han passat set mesos que pel que fa a les nostres feina de les diferents administracions, doncs els hem patit, i hi ha certa paràlisi i a més es palpa a la mateixa població. Per tant, el primer repte que tindran és tornar a engegar la màquina i, evidentment, a partir d'aquí anar ja de cara a pressupostos i tirar endavant el país.
En què es nota aquesta paràlisi que deia en l'administració? En què ho noten vostès en el dia a dia?
Bueno, nosaltres com a ajuntaments no ho hem notat d'una manera molt notable, sí, quan tenim relacions amb diferents departaments del que és la Generalitat. Es nota paràlisi, es nota molta lentitud, es nota que certes matèries que eren rutinàries o certes matèries que ja venien amb certa automaticitat, doncs s'han parat. Hi ha una tardança general en fer els tràmits, necessàriament molts d'ells han d'estar aprovats per la missió de l'Estat central, i això ha fet que ralenteixi molt el dia a dia que teníem nosaltres amb el que eren els diferents departaments de la Generalitat de Catalunya. En quant a l'administració local estricta, diríem que ha seguit més o menys les mateixes pautes que el passat, i per tant aquí sí que no s'ha notat.
Mm-hmm. Senyor Soler, li volíem preguntar, Calonge tindrà, i això es va decidir a l'anterior ple, al darrer ple, Calonge i Sant Antoni tindrà una plaça amb el nom del referèndum de l'1 d'octubre, ho ha decidit el ple del municipi després d'una moció presentada per Esquerra Republicana. Aquest espai és la zona que hi ha davant del pavelló d'esports. Per què s'ha escollit aquesta zona?
Bé, la moció va ser presentada per Esquerra, però va ser aprovada per unanimitat de tot el ple. Uh-huh. I per tant nosaltres també la fem nostra, quan no podia ser d'altra manera. S'ha escollit aquesta zona, de fet ho vaig anunciar-ho jo en el mateix ple, perquè allà va ser on la gent de Calonge va anar a votar. La gent de Sant Antoni va anar a la Germandat Mundet, que ja té nom al carrer, tant pel passeig com pel carrer Girona, i pel que fa referència a aquest espai, era un espai annex a les escoles, que fa la zona d'aparcament del pavelló, que no tenia un nom concret, però a part d'això, com que és el lloc on van anar a votar més de 3.000 persones, pensem que és el lloc ideal i el més adient per posar-li aquest nom.
Quan començarà, o quan serà efectiu aquest nom?
Bé, malgrat que ja ho vaig anunciar jo en aquest ple, hi haurà una proposta formal, perquè el canvi de vialer té uns tràmits administratius, hi haurà una proposta formal al proper ple del mes de juliol.
Senyor alcalde, Calonge i Sant Antoni, concretament Sant Antoni, també ha aparegut a les notícies darrerament perquè Lloret i Tossa suposen a que es traslladi sorra de la seva platja a Sant Antoni. Quin problema té la sorra o les platges de Sant Antoni ara mateix?
Bueno, Sant Antoni i algunes zones de Torre Valentina, com bé sabut, s'obreixen quan hi ha temporals, i aquest any ha sigut un any de, com a mínim diu, tres de molt, molt forts, una retirada de sorra que no se solucionarà fins precisament quan hi hagi aquesta aportació de sorra i la construcció del nou espigó que ha de permetre retirar aquesta sorra aquí a Sant Antoni i no anar cap al port de Palamós. Mm-hmm. Per tant, el problema és aquest temporal de llevant fort que hi ha, perdem molta sorra, i el projecte que en aquests moments s'està ja redactant i que ha estat adjudicat preveu l'aportació d'uns 500.000 metres cúbics de sorra per regenerar aquestes platges, que és competència de l'Estat espanyol. Ells són qui estan fent el projecte en aquests moments, i són també qui hauran d'afrontar l'obra civil i a més l'aportació d'aquesta sorra. Nosaltres en el lloc on la treguin és una qüestió eminentment tècnica, no hi tenim cap competència, per tant no hi tenim res a dir.
Si pot fer, ja ens ho deia, però es pot fer alguna cosa més a llarg termini per evitar aquesta pèrdua de sorra, no?
Sí, és la construcció d'aquests espigons amb aquest projecte que ja està definit, per dir-ho d'alguna manera, i ara en aquest moment s'està fent el projecte ja executiu per tal de poder licitar l'obra. Mm-hmm. El subdelegat del govern, el senyor Sánchez Bustamante, amb la presentació d'aquesta adjudicació del projecte, va concloure que aproximadament el mes d'octubre-novembre podíem tenir ja per exposició pública, i l'any 2019-2020 ja realitzar aquesta obra.
Senyor Soler, ja que parlem de platges, com ha començat la temporada turística? Quines xifres d'ocupació tenim?
Bueno, és molt, molt aviat per tenir xifres d'ocupació. De fet, la temporada de platges, la gent ja està disfrutant de les nostres platges, però no la tenim oficialment oberta encara. la intuïció i el que es diuen i també les demandes que hem hagut d'atendre o que s'han produït a l'oficina de turisme, uh-huh, fan pensar que serà una temporada molt similar a dels anys anteriors. És a dir, si el temps respecta sobretot la part final d'estiu, els mesos de setembre, octubre, inclús en novembre, augurem que serà una bona temporada.
Cada vegada les temporades d'estiu s'allarguen una mica més, no?
Sí, certament. El clima, no sé si és el canvi de clima o que estem patint tots en general, o què, però sembla que els mesos d'octubre, novembre, que generalment eren mesos molt, molt plujosos i grisos, si m'ho permet dir-ho així, són mesos que els últims 7-8 anys han tingut un clima fantàstic i, de fet, pels voltants de Nadal encara la gent menja a les terrasses dels restaurants de Sant Antoni. Per tant, no entenem que aquest any ha de ser una situació similar i, per tant, si és així, la temporada crec que serà bona.
I què en pensa de les plantades de creus a les platges?
Bé, miri, és una actitud reivindicativa, però a mi personalment jo crec que això no em sembla massa bé. Jo respecto molt, la manera de pensar meva és prou coneguda, però entenc que les platges és un lloc eminentment turístic i per tant, hem de respectar precisament a la gent que vol aprofitar-los pel fi que tenen. Hi ha moltes altres maneres de reivindicar els drets, la llibertat d'expressió, la llibertat dels presos polítics, i si m'ho permet, jo crec que no és el... Ja sé que això políticament no sonarà correcte, però jo crec que és una manera no correcta de fer-ho.
No, home, el titular que ens deixa aquí és bastant important, sí, perquè són pocs els ajuntaments o els alcaldes independentistes que s'hagin situat en contra o hagin criticat aquesta plantada de creus.
Hi ha moltes maneres constructives i educatives de reivindicar aquestes situacions tan injustes, i per tant jo crec que la platja no és en aquests moments una zona com per fer aquestes plantades de creus, que de cara al turisme penso que fan més mal que bé.
Aquesta setmana passada s'ha presentat el nou festival, el Kulturfest, que diguem substitueix el buit que deixa el festival Interludi. Ara en parlarem del nou Kulturfest, però què ha passat perquè s'acabi aquest festival Interludi després de 50 anys?
Bé, el que es coneix com Interludi no era el 50 anys és els festivals de música de Calonge. L'any passat va ser el 50 aniversari i els últims anys, crec que són els últims 7 anys, un grup de joves va agafar les rendes del Festival de Música amb el projecte que ells anomenaven Interludi. Interludi és un interval, un pas, que ells consideren que ja l'han fet i, per tant, deixen pas a altra gent o altres juntes que puguin venir. La feina que han fet ha sigut realment extraordinària, li van donar un canvi d'imatge molt i molt positiu. L'any passat van fer el 50 aniversari francament molt lluït i, per tant, jo valoro molt positivament i els agraeixo molt la feina que han fet.
I el Kulturfest pren el relleu d'aquest Interludi?
No, Kulturfest és un altre tipus de festival. Es fa en el monestir de Santa Maria del Collet. Els festivals de música es feien majoritàriament a la plaça d'Armes del Castell.
Per tant, aquests festivals de música ja no es tornen a fer, ja s'acaben amb l'Interludi.
Sí, sí, ha de continuar, ha de continuar el festival. No se sap la programació encara, però el Kulturfest és un altre tipus de festival completament diferent. Uh-huh. Va adreçat més a famílies, hi ha espai per jocs infantils, tallers infantils, hi ha espai per música, hi ha espai per literatura, hi ha espai per, en fi, tota una sèrie d'activitats molt diferents amb el que fa, amb el que feia referència a l'Interludi als festivals de música.
Si no m'equivoco, la programació d'aquest festival encara no s'ha fet pública.
No s'ha fet pública, de fet la Junta no s'ha definit encara, i esperarem uns dies, i si no ho fan l'Ajuntament prendrà mans en l'afer i programaríem nosaltres.
Com? Disculpi, és a dir, hi ha una junta que quin problema hi ha amb la junta?
No hi ha cap problema. En aquests moments, estem al mes de juny, no tenim encara la programació, els requerirem perquè ho facin, i l'Ajuntament el que no pot fer és que no hi hagi festival de música. Per tant, si ells no ho poden fer, l'Ajuntament programarà.
És a dir,
el que sí podem assegurar és que també hi haurà festival de música.
Val. Sobre el Culturfest, quina participació hi té l'Ajuntament?
El Culturfest, la participació de l'Ajuntament és tan sols cedir la finca, cedir l'espai. Considerem que això, de cara a la promoció del municipi, és prou important, i donar el suport, diguem-ne, moral, per dir-ho d'aquesta manera, que creiem que mereixerà un projecte que en aquests moments serà el primer any, per tant segur que tindrà algunes llacunes, però que augurem també que tindrà un futur important.
Disculpi, que em diuen des de la redacció que li insisteixi que ens aclareixi això. És a dir, quan vostè parlava que l'Ajuntament hauria de fer la programació que es requeriria a la Junta, parlava dels festivals de música de Calonge, eh?
Sí, exactament.
D'acord. En un altre aspecte, l'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni renovarà el conveni de col·laboració amb el Laboratori d'Arqueologia i Prehistòria de la Universitat de Girona. Es garantirà d'aquesta manera 4 anys més de campanyes arqueològiques al jaciment del Collet a Sant Antoni. Què s'hi fa i per què és important?
Bé, el Collet, la part que s'està excavant ara, és la vila romana, la vila del patrici romà. Sabeu que es van trobar una fàbrica d'àmfores a la part baixa del Collet, una fàbrica intacta. És l'única fàbrica que s'ha trobat a aquestes zones d'aquí, del Mediterrani occidental, i a dalt, el que és l'esplanada del monestir, s'hi va trobar la vila romana del Patrici. Aquesta vila és una vila, de fet són dues viles sobreposades, una de l'any 1 després de Crist i l'altra de l'any 2, i el que es fa amb la Universitat de Girona és precisament excavar, catalogar, buscar, conservar totes les troballes que s'han trobat allà, per tal de poder, en el seu moment, en el futur, quan es pugui musealitzar el Collet, doncs poder-ho exhibir allà mateix. És un jaciment molt important. Ha merescut la publicació d'un llibre per la Universitat d'Oxford, i per tant el que fem nosaltres és contribuir precisament a la seva ajuda a l'hora de l'excavació i també a la seva difusió futura. Uh-huh. Precisament amb aquest aspecte, el dia 8, que és divendres vinent, presentem un còmic sobre la història del Collet d'aquí de Sant Antoni. Òbviament esteu tots convidats a la Sala Mundet a les 7:45 del vespre. Presentarem aquest còmic perquè entenem també que és una manera més didàctica per tal de que els nostres escolars puguin estudiar la història i saber apreciar també el patrimoni local.
I divulgar-lo, eh?
I divulgar-lo, sí, sí.
Dèiem, una última notícia que volem comentar amb vostè sobre el que fa referència a Calonge, que és que ho hem sabut aquesta darrera setmana. Calonge haurà d'indemnitzar amb 1,6 milions d'euros el promotor de 8 cases que es van enderrocar. Però, diguem que aquestes cases tenien llicència, però es va obligar al seu enderrocament. Això estem parlant del 2003, per tant, vostè no era a l'alcaldia, encara faltava molt de temps perquè hi fos. Però clar, com s'explica que amb diners de tots els calongins s'hagin de pagar aquest 1,6 milions d'euros per uns enderrocaments que no s'haurien d'haver fet?
Bé, es tracta d'una llicència donada a l'abril de 2003. Nosaltres vam entrar el mes de juny de 2003, i és una llicència mal donada en el seu moment, així es va apreciar el jutjat, i per tant el que es va fer des de Calonge és intentar arribar a un acord amb els promotors d'aquest edifici, que va haver de ser enderrocat per sentència judicial, i l'acord que vam arribar, ells demanàvem a l'hora 2.300.000, és aquest 1.600.000, que és el que ja s'ha satisfet. Sí. Els recordo que quan nosaltres vam entrar, entre el juny de 2003 i aproximadament l'abril de 2004, van rebre 5 ordres d'enderroc de 5 edificis. També per llicències malvades en el seu temps. Algunes d'elles estem repetint contra qui els va donar, però i altres els hem pogut solucionar. De totes maneres, el que sí li haig de fer referència és que durant aquest temps hem lluitat molt perquè precisament el que ha succeït ara al final afecti el més possible a l'economia del nostre municipi. És evident que la falta de perícia o la imprudència, per dir-ho d'una manera simpàtica, a l'hora de donar llicències, doncs, bueno, no va tenir la cura necessària, deixem-ho així, i el fet és que els veïns de Clonge i Sant Antoni de moment hem hagut de satisfer el cost de la indemnització per responsabilitat patrimonial d'aquesta llicència, i afortunadament altres els hem pogut salvar.
Diu de moment, perquè es preveu lluitar judicialment, o això ja s'ha acabat aquí?
No, nosaltres tenim l'obligació, la llei ens marca l'obligació, no és una qüestió, no és un poder, sinó és un deure, ens marca l'obligació de repetir contra els responsables. En aquest moment ja hi ha un procediment en marxa per a uns edificis de segona línia de Torre Valentina, i evidentment aquest que vam satisfer el dijous passat, aquesta indemnització, doncs també serà objecte de repetició contra els responsables, que en aquests moments estem intentant esbrinar qui són per poder dirigir directament la demanda contra ells.
Per la gent que ens estigui escoltant, què vol dir exactament repetició?
Repetició és senzillament quan es dona una, parlo concretament d'aquest cas, no? El donar una llicència de forma incorrecta, els funcionaris responsables, els polítics responsables han d'haver examinat abans, tenen el deure d'examinar les possibilitats de donar la llicència o no. En aquest cas les llicències van ser mal donades per part del jutge. S'ha considerat que hi va haver una actitud absolutament incorrecta a l'hora de donar-se, no només tècnicament, sinó també en quant a certs estudis de detall que hi va haver anteriorment. I, per tant, el que fem nosaltres és pagar la indemnització en aquests moments i repetir, és a dir, reclamar després aquest cost en els presumptes, en aquest moment, responsables de la concessió de la llicència.
I de quants casos com aquest tenim a Calonge i Sant Antoni?
En aquests moments hi ha 2.
D'acord. Acabem parlant del partit, del seu partit, del PDeCAT i Junts per Catalunya. Això ho haurem de parlar, i de les eleccions municipals. L'endemà de les eleccions del 21 de desembre, vostè va dir que les estructures del PDeCAT s'haurien d'adaptar a la victòria de Junts per Catalunya. Dèiem, sembla que li han fet cas, perquè ja s'ha anunciat que a les municipals de l'any vinent la marca serà Junts per Catalunya.
Bé, en el Consell Nacional de dissabte passat sembla ser que va sortir aquesta proposta, que va ser àmpliament acceptada, i per tant és la postura que jo he defensat i que crec que honestament és la que hauríem de seguir tirant endavant a partir d'ara. Evidentment els directius del partit ja ens diran com ho pensen fer, però jo crec sincerament, i a més la gent de Calonge i Sant Antoni està absolutament convençuda, que aquest és el camí.
Donem per fet que vostè es torna a presentar?
No el doni per fet, perquè jo normalment 6-7 mesos abans és quan ho dic, sempre ho he fet així, aquesta vegada no serà una excepció, i li asseguro que ho estic meditant d'una manera molt, molt seriosa. No perquè no m'agradi, no perquè no hi estigui content, no perquè no falti il·lusió per continuar, ni em cregui preparat i amb forces per continuar, sinó que hi ha altres circumstàncies de vegades a la vida que fan plantejar les coses, i m'agafo aquests mesos d'impàs per intentar trobar aquest camí.
Estem parlant de factors personals, eh?
Sí, estem parlant de temes personals i laborals de la meva professió.
Uh-huh. Per cert, vostè té por d'una inhabilitació abans de les eleccions?
Miri, això estem tots aquí, 713 alcaldes, i estem amenaçats amb aquest aspecte. Jo el que li puc dir és que estic molt, molt orgullós del que jo vaig fer en el seu moment. Crec que vaig fer, jo i els meus companys van fer el que ens demanava aquest 2,5 milions aproximadament de persones que van anar a votar, i amb un dret democràtic com és el d'unes eleccions, i a més el poder manifestar la teva opinió mitjançant el vot, crec que tots hem d'entendre que és la millor solució. Por no, si al final decideixen inhabilitar els alcaldes, jo crec que el mal i les pedres se'ls estan tirant ells en el seu poble.
Alcalde, moltíssimes gràcies per ser avui al Supermatí. Hem parlat amb en Jordi Soler, alcalde de Calonge i Sant Antoni. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
I que tingui molt bon dia.
Igualment per tots.
Recupera aquesta entrevista.
Disculpi, que li triàvem l'indicatiu a sobre, què deia?
No, senzillament desitjava que diguéssim molt bon dia a vosaltres i tots els vostres oients, i com sempre a la vostra disposició.
Moltes gràcies.
Recupera aquesta entrevista sempre que vulguis a radiocapital.cat.
Ha quedat vist per sentència el judici a un home acusat de colpejar amb un espai pebre l'amo d'un bar de Sant Feliu de Guíxols i deixar-lo sense visió en un ull. L'home s'enfronta a una petició de 8 anys de presó, Toni Selles.
Els fets es remunten al 21 de febrer de 2016 a la matinada. Segons les acusacions, l'home va anar al local i va entrar, i la propietària li va dir que no podia quedar-s'hi perquè en d'altres ocasions havia protagonitzat alguns incidents. Segons el testimoni de la propietària, llavors l'individu li va ruixar la cara amb l'esprai i li van provocar lesions que van curar-se al cap de 2 dies. De la seva banda, l'amo del local afirma que va sentir els crits de la seva dona i de seguida va anar cap a l'entrada del bar per ajudar-la. Segons el seu relat, es va posar davant d'ella per protegir-la. Va ser llavors quan el processat li hauria clavat un cop de puny a la cara i l'hauria colpejat amb el pot de l'esprai. Segons la versió del fiscal, com a conseqüència de l'agressió, l'home ha perdut la visió de l'ull dret. Durant el judici, l'acusat ha negat els fets i ha assegurat que un treballador el va agredir a ell amb una barra extensible per impedir-li l'entrada.
Gràcies, Toni. Si esteu al volant, aquesta notícia us interessarà. A Platja d'Aro han enxampat un conductor que ha superat 6 vegades la taxa d'alcohol permesa, Marc Clapés.
La policia local de Platja d'Aro va detectar la setmana passada un motorista que superava 6 vegades el límit d'alcohol permès. Va ser un control rutinari d'alcoholèmia el dijous passat cap a les 5 de la tarda, quan els policies van veure que el conductor feia ziga-zagues. Ara l'investiguen per un delicte contra la seguretat vial.
I aquest cap de setmana, Indilletres ha inundat de literatura la Bisbal. En Manel Magrinyà hi ha sigut i ens explica com ha anat.
Bon dia, Dani. Aquest cap de setmana passat, la Bisbal d'Empordà ha vibrat amb llum de lletres. La primera fira d'editorials independents del Baix Empordà, que s'ha desenvolupat amb un notable èxit de participació, tant de públic, que ha omplert els estands i sales on han tingut lloc els diferents actes programats, com dels professionals del món editorial. Judit Pujador, escriptora i copropietària d'Edicions Cidillà, valorava dissabte al vespre, per Ràdio Capital, l'experiència, quan encara quedava, un dia més d'activitats.
Avui hem celebrat la primera edició, el primer dia de la primera edició de la Fira Indilletres. Hi ha hagut una bona acollida per part de la gent, tant de la Bisbal com de l'Empordà. Els actes han tingut molta concurrència, especialment el recital que ha fet en Josep Pedrals, i després el recital de Canigó de Verdaguer que ha fet en Lluís Soler, que ha sigut magnífic. I en general, doncs, la sensació que tenim els editors és que hi ha hagut una bona venda i que hi ha hagut molt d'interès per part del públic.
I la darrera notícia d'aquest repàs a l'actualitat del Baix Empordà té aquesta banda sonora. Sí, és campeón, no? És el que quiero que dice a todos los La Fira Internacional de Màgia de Torroella, la FIMAC, ha omplert d'espectacles molts racons de la vila durant aquest cap de setmana. I sobre aquesta fira ens deixa el seu comentari d'avui en Dani Chicano.
Pagava la pena passar aquest cap de setmana a Torroella de Montgrí per viure, in situ, la setena edició de la Fira Internacional de Màgia, la FIMAC. No només per patir com el cleptòmac Xado era capaç de fotre't el DNI de la cartera si calia sense que te n'adonessis, sinó també per comprovar personalment el munt de talent que hi ha escampat en aquest país en l'àmbit de la màgia, que arrossega una injusta etiqueta de casposa, fruit d'un passat amb posades en escena que va abandonant. Només heu de veure en acció el joveníssim mag de Rocker i l'utilització que fa de la tecnologia, el mateix Xado i la seva frescor i naturalitat sobre l'escenari, el gran Pere Rafart i la seva habilitat en la cartomàgia, que acompanya d'un magnífic sentit de l'humor només apte per a un públic selecte, o l'energètic Carlos Adriano, una mena de tornado escènic. La FIMAC, de cara al públic, manté el nivell assolit en altres anys i ha aconseguit una meravellosa inèrcia, ja que la gent confia en les propostes que es programen i omplen carrers, places i palaus per veure números que són d'una gran qualitat. L'any passat va fer un pas endavant i la ja tradicional gala internacional no va reobrir la mostra, sinó que ho va fer un espectacle de Magie Nouvelle, Deluge, de la companyia Sans Gravité. I també ho ha fet aquest any en Batman Dupé, protagonitzat pel mag belga Laurent Piron. Aquest any, el gran pas endavant, fins i tot més rellevant pel futur que l'anterior, ha estat l'organització de la primera fira de programadors. És més rellevant perquè posa la FIMAC en el camí de la referencialitat. Fins ara la FIMAC portava el nom de fira, però no ho era realment, perquè no generava activitat comercial en l'àmbit de la màgia. No hi havia programadors, si és que no hi anaven a títol personal. Els participants no venien a Torroella a la recerca de possibles contractacions. Aquest any, amb la celebració de la primera fira de programadors, que va durar una jornada, i van acudir una trentena de programadors, que van poder veure fins a una dotzena de fragments de shows d'artistes amb molt talent. Aquest és el camí per tal d'aconseguir que la FIMAC de Torroella sigui una fira de referència, com és Fira Tàrrega en el Teatre de Carrer, el Sismògraf d'Olot a la Dansa o la Fira de Titelles de Lleida, per dir-ne alguns. I això què suposaria? Doncs suposaria creixement del pressupost i estabilitat, és a dir, la possibilitat de treballar sense un horitzó incert i fent créixer la criatura. Però la FIMAC també llança missatges contradictoris. Un altre dels grans canvis d'aquest any és que l'organització, impecable, va a càrrec de l'Ajuntament de Torroella i no de l'Associació de Màgia, que la va fundar i l'ha mantingut en vida fins ara gràcies a un enorme esforç. Aquesta mena de paraigua institucional hauria de suposar l'estabilització de la fira i la seva potenciació, però resulta que l'edició d'aquest any havia reduït el seu pressupost en un 40%. I s'ha notat. Sobretot en l'espectacle d'inauguració protagonitzat per un bon mag, però mal dirigit, amb una dramaturgia inexistent i una il·luminació deficient que deixa en evidència que això de la Magie Nouvelle és una etiqueta per definir el camí que està fent la màgia per desencotillar-se del format revista, com en el seu moment el va fer el circ encotillat per la pista circular, la vela, les feres i les convencions. Primer a França i poc a poc a tot el món. La Magie Nouvelle són els mags que s'han adonat que només amb la màgia no en fan prou, que cal fer un pas més i han incorporat tècniques provenents del teatre, els titelles, el circ, el gest o la dansa, o tots alhora, arts creuades, que en diuen a França. I fa anys que se'n fa. Els exemples contemporanis més destacats són Philippe Gentil, Le Cirque Invisible de Jean-Baptiste Thierry i Victoria Chaplin, o els treballs dels fills d'aquest, James Thierry i Victoria Thierry, per dir-ne només alguns. En tot cas, portar Laurent Piron va ser una aposta, i tota aposta comporta un risc. La FIMAC va en la bona direcció en l'intent de consolidar-se, però no pot retrocedir pel que fa al pressupost i pretendre mantenir el nivell d'excel·lència i el nombre d'espectacles. Estarem atents a la propera edició.
Queda clar, Dani Chicano, moltíssimes gràcies.
Torna a escoltar aquest comentari sempre que vulguis a radiocapital.cat.
I tenim una notícia d'esports. Notícia important, que és que el central Sergio García renova amb el Palamós, que incorporarà el lateral Joel Sala. Marc Lapés.
El Palamós Futbol Club va anunciar que el defensa Sergio García ha renovat una temporada més amb el Degà de Catalunya, alhora que la direcció esportiva ha arribat a un acord per incorporar també, per la temporada vinent, el lateral esquerre Joel Sala, procedent del Farners i que anteriorment havia jugat al Llagostera. De cara a la pretemporada, que començarà el juliol, el club vol reforçar la plantilla amb nous jugadors i també incorporant com a tècnic a Javi Salamero després de les recents baixes i del descens a Primera Catalana per començar a preparar la temporada vinent amb bon peu.
I en l'actualitat general... El govern nomena els secretaris generals i crea les oficines del president i del vicepresident eliminades per l'article 155. En les seves primeres decisions, el Consell Executiu es reactiva després de 7 mesos al Valejide.
Amb això, el govern ha volgut començar a treballar en la reactivació de totes les àrees de la Generalitat de Catalunya durant els propers dies i setmanes. D'entrada, el dissabte ja es va aprovar al Consell Executiu el nomenament dels secretaris generals dels departaments i s'ha nomenat Josep Rius director de l'oficina del president. Rius ja va ocupar aquest càrrec amb Carles Puigdemont.
I el nou conseller d'Educació, Josep Bargalló, denuncia que l'ús d'institucions, és a dir, denuncia l'ús d'institucions que no tenen competències educatives per actuar contra l'escola catalana. El conseller afirma que el departament està al costat dels mestres en una concentració de suport als professors investigats per la Guàrdia Civil a Sant Andreu de la Barca.
Des de posicions polítiques partidistes i des d'utilitzacions d'institucions que no tenen competències educatives, s'ha volgut actuar contra l'escola. A Catalunya hi ha una única autoritat educativa, que és el govern de la Generalitat. I totes les competències d'educació són del govern de la Generalitat. També les competències d'avaluació del centre i també les competències de recollida de totes aquelles queixes o denúncies que puguin haver-hi. Si hi ha queixes i hi ha denúncies, les ha de resoldre el Departament d'Ensenyament, les entomarà el Departament d'Ensenyament.
El conseller ha fet aquestes declaracions en el seu primer acte en una concentració a favor de l'escola catalana i en suport als professors investigats per la Guàrdia Civil, que es va organitzar per la plataforma 9 de Palau de Sant Andreu de la Barca. En ella ha assegurat que el Departament d'Ensenyament està al costat dels mestres i agraeix la seva feina.
I les universitats reservaran una plaça a tots els graus a estudiants d'ètnia gitana. El Consell Interuniversitari de Catalunya ha aprovat una mesura per incentivar l'accés a la universitat a la minoria gitana.
Sabem que en aquests moments, però, la incidència és baixa i el que volem tots plegats és que deixi de ser baixa i que, per tant, cada vegada més les persones d'aquesta ètnia participin del món universitari com la resta. I pensem que això és una ajuda més, perquè probablement, de vegades per les seves pròpies circumstàncies, no han tingut les mateixes possibilitats i, per tant, el fet, si no tens les mateixes possibilitats, al final tampoc no tens accés a les mateixes notes que la resta de la gent, i pensem que això és una bona via també.
És una mesura que ha aprovat el Consell Interuniversitari de Catalunya per tal de potenciar l'accés a la universitat d'aquest col·lectiu, ara minoritari, i oferir més igualtat d'oportunitats. Mercè Jou, presidenta del SIC, ha explicat que a hores d'ara no hi ha dades concretes dels alumnes d'aquesta ètnia a les universitats catalanes, però ha defensat que el govern vol que deixi de ser baixa perquè cada vegada més persones d'ètnia gitana participin en el món universitari com la resta.
Moltíssimes gràcies, Alba Lejide, i ara és moment de parlar amb la Teresa Calabús. Teresa, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Ens agrada molt aquesta sintonia, que et posem
sí. Cada
dilluns.
Sí, sí, sí. A mi també.
Amb la Teresa Calabús de la llibreria El Cucut de Torroella parlem cada dilluns de novetats literàries i no sé, de què parlem avui, Teresa?
Avui parlem de llibres d'intriga, si us sembla bé.
Sí.
El dia s'allarga, hi ha vegades que arribant a casa encara tens una estona de llum, si algú té una mica d'eixida, una mica de terrasseta i té ganes de prendre alguna cosa, evidentment la televisió no és aconsellable per als relax, i en tot cas potser una bona novel·la d'intriga amb aquelles que no t'identifiques amb gaire ningú perquè no ets la víctima, ni ets el detectiu, ni amb una mica de sort, tampoc ets l'assassí, pots llegir per la distracció pura i dura i el plaer de passar aquella estona amb solitud i tranquil. Vull dir, per tant, avui us porto intriga, però mantinc una mica la idea de primer de tot quilòmetre zero. Per tant, l'autora, en aquest cas, de dues novel·les que ja hi ha publicades al carrer, són de l'Esther Vila. L'Esther Vila és una dona que ara té 69 anys, ara de debò que no els aparenta ni de casualitat, diries que en té 50 acabats de fer. ha sigut mestre durant anys i també ha tingut una casa rural i ha viscut a Torroella, a la Bisbal, a Ventalló, en aquests moments viu a Girona, per tant la tenim molt propera. Ella ha escrit gairebé sempre, té unes 7 o 8 novel·les ja escrites i ara les estan publicant l'editorial Gregal d'una manera una mica allò espaiades perquè no donem la sensació de carregar el públic i que digui mira els escriu com xurros, que seria un error pensar-ho, perquè estan ben escrites.
A vegades tens la sensació amb alguns escriptors això.
Sí, però com que ella ha publicat tard però ja fa temps que escriu, sí que els podrien entregar una mica més ràpid, però no és gens aconsellable perquè fins i tot amb una taula de novetats gairebé mai podem tenir dues novel·les del mateix autor, vull dir, gairebé sempre hi ha fins i tot un any i mig de diferència, com a mínim, perquè si no dona això, aquesta sensació de que els fan com a xurros. Ja et dic, no és el cas, elles són novel·les escrites, revisades i meditades, i té molta gràcia buscant la intriga de les coses, és a dir, allò té un cap una mica Agatha Christie. Les seves novel·les no hi ha cadàvers amb sang i fetge, no hi ha truculència, no hi ha res desagradable, però sí que hi ha la intriga de les morts que semblen casuals, la intriga de que els personatges són tots molt propers, per tant, és una mica allò, ha de ser algú del seu entorn que ja els coneix, algú familiar, alguna amistat, la gent mor en accidents aparentment casuals, ja et dic, o jo què sé, que ha tingut un atac de cor, però potser s'havia menjat una sopa que tenia algun condiment especial, val? Aquesta és, d'alguna manera, l'estil de l'escriptura de l'Esther. Què tenen en comú les seves novel·les? Que és una cosa molt curiosa. Són dos personatges que són una fotògrafa, de fet, una fotògrafa de casaments i de comunions,
de batejos.
De batejos i tal, vull dir, com tants n'hi ha a la província, i que de tant en tant té un encàrrec una mica especial, doncs com és fotografiar, en el cas d'aquesta última novel·la, les joies d'una dona que ja és molt gran, però que havia estat casada amb un marquès. I en l'altre és el casament, en la primera novel·la, el casament d'un noi que es bessó d'un altre, i se'ls hi desperta amb ella i una seva amiga ajudant, que a més no és una ajudant treballadora com et diré, habitual amb un sou normal, sinó que és puntual.
Col·laboradora.
Quan té un dia un excés de feina o una època en què li falta algú, doncs aquesta amiga l'ajuda, però no tenen una relació de mestressa treballadora natural, sinó que tenen aquella familiaritat de l'amistat i del dir, bueno, jo et dic les coses tal com em venen. Per tant, hi ha tot una actitud molt graciosa. Té dues novel·les al carrer. El motiu per què us ho explico és perquè la segona es diu La bossa de seda i fa una setmaneta que la tenim a les llibreries, i la primera és Els bessons rere la finestra. Geogràficament, Els bessons rere la finestra està situada pràcticament tota entre l'Escala i Girona, i unes escenes importants a alta mar d'un vaixell que va de Mallorca cap a les costes catalanes, i l'altra, que és La bossa de seda, està situat a Navata i Figueres, i gairebé tot és en aquesta zona.
Quilòmetre zero, doncs.
Exacte. Hi ha tres temps històrics a totes dues. L'Esther és un estil també propi. Normalment explica, comença una història doncs, a l'any 47, un altre l'any 75 i un altre el 2013, que és quan aquestes noies han de fer el seu reportatge. Llavors anem avançant en la informació que tenim a cada un d'aquests temps històrics i anem sabent què va passar gairebé més al lector que elles, perquè elles destapen d'alguna manera el dubte. Ai, que estrany aquesta dona que tingui això, o t'has fixat que el noi de la foto sembla el seu fill però ella no en parla, o comentaris d'aquests, i a partir d'aquest comentari, l'autora en el lector li explica de com ha anat, però les dues fotògrafes a vegades acaben la novel·la que no s'han enterat de la pel·lícula.
Teresa, ens llegim un fragment.
Vinga, va. Un fragment que és una noia del sistema de Bossa de Seda, una noia que es diu Càndida, ha heredat, i sense haver-ho pensat de cap manera, la masia nevata de casa del seu oncle, del qual ella creia que havia mort amb 18 anys de malaltia, i s'entera que tenia més de 30 i que havia sigut d'accident de cotxe. El primer dia que dorm en la casa, sola, és ella i la seva gossa, li passa... té un somni, i aquest somni és el que us llegiré ara. Diu, era una cosa molt estranya. Sabia que somiava, però era conscient que aquell somni no era seu. S'havia ficat en el somni d'una altra persona, com si li hagués robat. Algú que jeia al mateix llit que ella, una persona angoixada, atormentada, que patia molt, i no sabia sortir d'aquell somni que no era el seu, ni d'aquell dolor que li era aliè. Era una persona jove, una mica més gran que ella mateixa. Toc, 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 es picava el pit amb el puny, demanava perdó. Toc, 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 estava penedida per alguna cosa que havia fet feia temps, alguna cosa que no estava bé, una cosa dolenta. Toc, 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 no parava de picar-se el pit. Tot d'un plegat, algú cridava el seu nom. Va parar l'orella. Què deia la veu? Venia de lluny i no s'entenia gaire bé. Era veu de dona. El protagonista del somni no semblava sentir res. Toc, toc, toc. La Càndida li deia, no ho sents, et criden, una dona et crida. La veu tan aviat s'acostava com s'allunyava. Àlvar! Era el seu oncle, s'havia ficat dins el somni del seu oncle. Ella li volia dir que el cridaven, li volia preguntar per què estava tan angoixat, de què es penedia, però el seu oncle ni s'adonava de la seva presència. No s'adonava que algú s'havia ficat dins el seu somni. Toc! Toc, toc. Quan ja feia uns quants segons que estava desperta, encara creia que somiava. Després se'n va adonar. Era la tramuntana. Algun porticó del pis de dalt devia estar mal tancat i picava. Bueno, doncs ja ho sabeu.
Allò, intrigant.
Intriga.
I dèiem que el podem trobar a la teva llibreria des de fa una setmana.
Sí, i a totes, sí. Aquest tros que us he llegit és La Bossa de Seda, de l'editorial Dragal. El primer, si ho vulgueu agafar, es diu Els bessons rere la finestra, també segurament el trobareu amb facilitat. Tots dos estan publicats a Dragal, curiosament, com el llibre que us vaig parlar dilluns passat, que era Ensenya'm la llengua, si recordo malament.
Sí, que ens en recordem.
I bé, vull dir, ja et dic, unes bones novel·les d'estiu, unes bones novel·les de distracció i de simpatia també, perquè és que no, hi ha tot un recull de tipus de cotxe, de tipus d'estil de vida, de maneres de fer la gent benestant d'aquestes èpoques que retrata separades i que van a vegades de 50 anys o de 20. O...
Perfecte. Sí. Teresa Calabús, de llibreria El Cucut de Torroella. Moltíssimes gràcies i que tinguis molt bona setmana.
A vosaltres, igualment.
I nosaltres estem, adeu, i estem arribant al final del programa. No volem acabar sense fer el repàs a l'agenda. Ja sabeu que des del passat 1 de juny fins al dia 29 de juny podreu veure l'exposició fotogràfica Caminos del Monsun, de Gabriel Brauja Labert, al claustre de l'Hospital de Torroella. I a les 7 de la tarda, la Biblioteca Lluís Barceló i Bou de Palamós, tertúlia literària amb el setè àngel de David Cirici. Acabem amb el temps. Martí Seguem.
Comença la setmana amb cel ennuvolat i possibilitat de precipitacions puntuals a qualsevol hora. Les temperatures moren entre els 11 i els 24 graus. I els propers dies seguim amb temps variable i canviant, amb força nuvolades i possibilitats de ruixats, sobretot a la tarda.
Moltíssimes gràcies. Fins aquí el Supermatí, que hem fet tota la redacció d'informatius de Ràdio Capital, també la redacció d'esports i tot l'equip tècnic. Moltíssimes gràcies i fins demà.